12 i 4 minuts, 12 i 4 minuts a la Mirall de Ràdio Sant Feliu. Divendres passat parlàvem aquí al Mirall sobre un projecte que acaba de sorgir, audiovisual, que es deia Bruna, i que el que busca és col·locar el punt de vista de l'observador en el món del bullying com un element clau, que la gent es conscienciï. I nosaltres els hi vam dir a elles, tio, a les noies que ens van venir a presentar aquest projecte, els hi vam dir, sabeu què? Nosaltres tenim una col·laboradora del programa que s'encarrega sempre de parlar-nos sobre l'assetjament escolar i el que podem fer, els diferents punts, els diferents protagonistes i com tractar-ho. I ens van dir sí, i van dir, doncs estigueu atents el dilluns, que la tindrem amb nosaltres, és la Laura Trujillo, que ve des de la plataforma de End Bullying. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, què tal?
Nosaltres, genial. T'estàvem esperant amb ganes perquè t'he d'explicar i després t'he de parlar d'aquest projecte que s'està coent, perquè són gent molt jove que l'està fent, també com tu, i com la gent jove, em sembla, sempre ho dic, em sembla molt valuós que la gent jove es posi les piles amb el bullying i siguin ells mateixos, no des d'un estament superior, des d'edats, des d'organismes grans, no, sinó que la gent jove es posi amb el tema de l'assetjament escolar i ens posem tots a treballar, em sembla genialíssim. Dit això, Laura, avui de què venim a parlar?
Doncs mira, l'altre dia parlant amb una companya va sorgir el tema de que, bueno, tenia un cas de bullying i no sabia com enfrontar-lo, deia, però bueno, això ha sorgit i què fem? Què és el primer pas? Hi ha d'haver-hi un protocol? I és cert que cada institut té la seva manera d'actuar, és cert que el 2020 cada institut ha de tenir un protocol determinat implantat per actuar, però bueno, sí que hi ha uns exemples d'intervenció un cop detectat un cas que sí que podríem parlar en general i que serien d'utilitat saber per als professors, no? Que moltes vegades ens trobem perduts perquè sí que és veritat que no tenim una formació concreta sobre això. Clar. Entres a un institut després d'haver fet una carrera, un màster on amb dures penes et dona temps de tocar-ho tot, perquè no et dona temps de tocar-ho tot i és l'experiència la que et dona...
Clar.
Les eines
per és una mica anar aprenent amb el temps, no? Una cosa que no està tan teorificada i que no hi ha...
Que ni tan sols es parla o que, bueno, són coses secundàries, no? Anem tan apretats en programacions, amb activitats, amb feines vàries que no toquem moltes coses com, en aquest cas, l'assetjament escolar, no?
Clar. Imagino que és important que, sobretot, per poder tractar el tema de l'assetjament escolar, que una educadora o un educador estigui ben preparat.
Exactament, l'educador o l'educadora el que ha de sentir-se és preparat i segur per acompanyar aquest procés, perquè és un procés llarg i és un procés que a més implica un gran nombre d'alumnes. Sempre pensem que és potser només l'agressor i que està en rol de víctima, però no, en realitat has de treballar-ho amb tot el grup, amb tota la classe i has de sentir-te optimista i amb energia per fer-ho, no?
Interessant, suposo que sí, perquè la gent tingui una mica més d'idea de què podríem fer nosaltres per facilitar que aquests educadors tinguin una base sobre la que treballar, és, per exemple, que dir algunes de les estratègies, no?, que puguin facilitar aquest acompanyament de cara a treballar amb el grup.
Exactament. Per treballar amb el grup has de sentir... Has de deixar que ells treballin sentint, és a dir, no serveix la teoria només, sinó que els valors han d'estar sentits, no teoritzats. Has de, com es diu, predicar amb l'exemple, no? No pots estar dient que hem de tenir espai per poder sentir, per poder parlar, i després doncs, et trobes en una situació determinada, però tens una classe, has de donar aquella matèria i no, ho sento, no dona temps. Doncs hem de crear aquests espais i hem de ser flexibles per adaptar-nos, no? També hem d'estar sempre amb el xip optimista, no? El conflicte és positiu, és una oportunitat per créixer, per evolucionar, per implicar tots els alumnes, per inculcar aquests valors i aquest creixement personal, no?
Que a vegades això és el més xulo, que és agafar les idees que en principi podien semblar negatives quan te les trobes i convertir-les en positives, que això ja és el súmum.
Perquè, exactament.
Clar, converteixes una cosa que t'estava restant en una cosa que suma.
Exactament, i aconseguir implicar i arrossegar a tots els alumnes a la situació, no? Que es generin preguntes, que es qüestionin i sobretot que facin preguntes i es qüestionin els rols, però sense sentir-se ells qüestionats, sense sentir-se que són culpables o que per què fan allò, no? És qüestionem-nos el què, però no aquí.
Aquí entra una mica les diferents excepcions que hi ha sobre la paraula qüestionar i diríem que busquem el punt positiu també un altre cop, així com preguntar-se a un mateix, que no qüestionar-se en plan retreure's.
Exactament.
Perfecte. Després també hi ha altres punts importants, com per exemple pot ser, clar, jo imagino que és important també que hi hagi exemples de que hi ha com una intervenció, un cop detectat un cas, com fer-ho, no?
Sí, en aquest cas hi ha moltes persones que li donen una mica d'urticària a la paraula càstig. La paraula càstig és necessària. El que passa és que ha de ser un càstig que tingui una... Ha de ser immediat, no? Perquè han de saber acció, conseqüència.
Reacció, no?
Acció, reacció. És a dir, tu has fet una acció negativa que té unes conseqüències. Que hagis fet una acció que estigui malament o que sigui negativa no significa que tu siguis dolent.
Clar, i anem aquí. Clar, hi ha molta gent que té això d'acció, reacció, una mica imposat com algo negatiu, perquè, si recordem, jo, per exemple, en el meu cas, Los Chicos del Coro, que és una pel·lícula que ha vist moltíssima gent, allà, a la mala malíssima, el director, el que tenia mà de ferro, en aquell cas, sempre deia, acció, reacció, i acostuma a ser una reacció dolentota. En aquest cas, recordem que reacció no té tampoc una connotació negativa.
No, exactament, ha de ser un càstig proporcional, ha de ser un càstig que el faci reflexionar, que li faci pensar, ha de ser una acció punitiva, però que també tingui un punt reparador, un punt de reflexió, no? Però sí que és veritat que no es poden anar amb aquella sensació d'impunitat, de faig el que vull, acabo de fer una cosa que sé que està malament, que li ha fet mal a algú, però no estic tenint cap conseqüència, no estic rebent cap sanció, aleshores, per què haig de parar, no?
Totalment.
I si a més, afegim que no es fa cap acció de reflexió sobre el que has fet, sinó que no es fa càstig i, a més, no es fa cap reforç positiu, no es treballa les habilitats cap a la vida, doncs estem reforçant l'actitud aquesta negativa i que repeteixin les conductes.
Molt bé. Doncs això també és important remarcar-ho i suposo que hi ha altres exemples, també.
Sí. Aleshores, remarco, càstig sí, però també reforç positiu. Reforç positiu. Els alumnes que duen a terme conductes negatives també duen conductes positives. I aleshores hem d'estar molt atents d'aquelles conductes positives que fan a classe, doncs molt bé, això ho has fet molt bé, veus com ets capaç de fer coses bones i reforçar-ho.
Perfecte.
Perquè moltes vegades quan entres en una espiral negativa es retroalimenta, doncs si intentem entrar a l'espiral positiva d'accions també es retroalimentarà. I amb aquests nanos sobretot hem de treballar també les habilitats per la vida. Han de ser entrenats per afrontar aquelles situacions que els frustrin o que es produeixin algunes sensacions negatives per gestionar l'agressivitat i la impulsivitat i saber respondre d'una manera més positiva per ells també.
Això per una banda. Però després jo em pregunto, per l'altra, mirar una mica la persona que ha estat castigada després de fer un acte així. També s'ha de buscar una mica al final, no?, d'on ve aquesta resposta que l'ha portat a fer una acció negativa. Vull dir,
exactament.
Buscar una mica al darrere, no?, que és el que a vegades és més important.
Exactament. Tu, un cop has parat i has dut a terme aquest càstig, aquest agressor també ha de ser ajudat. Sempre pensem que la víctima ha de ser ajudada, és cert, però l'agressor també ha de ser ajudat i hem de pensar quina és la verdadera problemàtica que té aquell noi o aquella noia al darrere, a casa, a la família, o què ha passat amb el grup, perquè aquella conducta es dugui a terme. Sempre hem dit aquí que perquè una persona fa sentir malament algú per sentir-se bé, és que ell no es sent bé, no? Aquella persona que fa l'agressió és que no es sent bé. Aleshores, hem d'obrir models positius d'actuació i treballar què està passant a aquella persona.
I què és això de l'ajuda entre iguals?
L'ajuda entre iguals és mobilitzar, com les noies de divendres deien, els observadors són els que tenen el poder de decantar la balança cap a un costat positiu o cap a un costat negatiu. Doncs hem de fer partícips als espectadors, ajudant a la resolució. Són ells els que decantaran que aquest procés vagi cap a un final positiu.
Després, també, un altre punt, perquè aquí, és que, clar, la Laura s'ho sap de memòria i va explicant uns conceptes aquí d'una manera que sembla molt clara, però, clar, jo tinc aquí, per exemple, què és això? O sigui, el lideratge entenc els líders naturals del grup o com funciona això?
Sí, a tots els grups s'acaben generant, ja siguin de nens o ja siguin d'adults, s'acaben generant líders naturals, no?
Clar.
Aquests líders naturals poden ser positius o poden ser negatius. Doncs hem d'intentar localitzar quins són els líders naturals positius, potenciar-los, i els líders naturals negatius reconduir-los, perquè com són líders, totes aquelles persones que els segueixen, si els reconduïm, seran reconduïdes automàticament, no? Aleshores hem d'identificar aquests punts per estalviar-nos feina, no?, també, i per ajudar el grup.
Utilitzar la influència, no?, d'alguna manera útil, també, pel grup que ve. I així, fent una mica repàs de totes les possibilitats que ens dona a poder tractar casos de bullying i reparar-los, hi ha una cosa que es denomina cercles de qualitat.
Exactament. Els cercles de qualitat es fan servir sempre amb el permís dels pares i amb el consentiment dels pares, amb el consentiment, sobretot, de la víctima. Uh-huh. És un treball que es fa amb els alumnes, que primer es parla amb la víctima, es parla primer amb l'agressor també, i aleshores, quan es posen d'acord en que donen permís perquè es difongui el que ha passat, es parla amb tot el grup i s'explica quina és la problemàtica que s'ha donat. Aleshores, dintre d'aquest grup es seleccionen potser 5 o 6 persones que acompanyaran a la víctima durant un mes, dos mesos, i l'ajudaran a resoldre aquelles qüestions i aquelles situacions en les que es trobi i no sàpiga respondre de forma assertiva, no? Vale. I el mateix amb l'agressor. I es diuen cercles de qualitat perquè es fa com un cercle d'ajuda i recolzament, sobretot a la víctima, que ajuda a guanyar qualitat de vida.
Perfecte. I si abans parlàvem de l'ajuda entre iguals, per acabar, mediació entre iguals.
Mediació entre iguals només es pot donar un cop ja s'ha frenat la situació i un cop ja més o menys s'ha resolt, perquè recordem que quan es dona una situació d'assetjament no estem parlant d'igual, sinó que es dona una situació de desigualtat perquè hi ha un abús de poder i, diguem-ne, qui està en rol d'agressor té com un poder superior sobre la víctima, no? Aleshores, la mediació entre iguals va molt, molt bé per ajudar a que es mantingui la pau que hem aconseguit restaurar, no?
Déu-n'hi-do. Us puc assegurar una cosa. La Laura m'envia un guió, me l'envia, jo el llegeixo, dic, impressionant, i després ella el té al costat però ni el mira. Ella va a la seva i ella té tot el cap, per tant, demostrant aquesta naturalitat i aquesta... Bé, que tu directament, segurament, ho has escrit, però clar, com ho tens al cap ja, és una cosa amb la que treballes i t'ho portes molt ben estudiada. Laura Trujillo, recordem, des d'Endbullying. Avui en versió express, crec que hem batut un rècord de contingut per segona hora.
Sí, aquí. Sí, però bueno, qualitat condensada.
Moltíssimes gràcies, Laura, un cop
més. A vosaltres, molt bon dia.